Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Què tal? Com estan? Feliç migdia, bona tarda ja, podem dir, evidentment. A aquestes hores ja ens ho permet l'horari. I sobretot feliç divendres a les portes del cap de setmana amb un programa molt especial d'aquestes converses amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i amb els amics del Centre Verd de Girona. Doncs un programa especial perquè avui és el primer programa del retorn després de les vacances. Ens preguntem com els hi han anat a vostès les vacances. Les han pogut fer? Primera pregunta. En cas afirmatiu, han estat prou bones les vacances com per tornar amb normalitat? Doncs bé, tant si han fet vacances com si no, els donem la benvinguda, tots són benvinguts, tots sou benvinguts en aquest programa amb aquestes converses amb el Col·legi de Veterinaris. Salutacions, Lluís Arter, i anem a començar donant pas al nostre convidat del dia d'avui. Ja sabeu, cada setmana tenim un convidat, un veterinari, i avui anem a saludar a Fernando Jiménez, veterinari i, evidentment, col·legiat al Col·legi Veterinaris de Girona. Fernando, bon dia, com estàs?
Bon dia, Lluís, què tal? Molt bé.
Bé, a tu gràcies per tornar en el programa, com que jo no crec que la memòria dels nostres usuaris sigui tan magnífica, o per si de cas no ho és. Anem a recordar una mica, Fernando. Explica'ns com desenvolupes tu la teva professió veterinària.
Bueno, jo actualment treballo, col·laboro en l'administració, sí, de la Generalitat. Treballo fonamentalment en el tema d'aplicació de plans de bioseguretat en explotacions ramaderes. Uh-huh. I després tinc una vinculació amb la Junta del Col·legi de Veterinaris de Girona, que també desenvolupem altres tasques veterinàries per la societat.
Doncs bé, justament avui, amb aquest espai, amb el suport del Col·legi Veterinaris de Girona, tenim la sort de poder donar difusió a temes que són de màxima actualitat, perquè quan parlem de salut pública, en definitiva, això ens afecta a tots i, per tant, ens interessa a tots. Fernando, com que és una sort tenir-te avui en el programa, anem a parlar d'un tema que ens comença a preocupar i que ha saltat fa molt poc a la palestra en els mitjans de comunicació, perquè és un tema, a més, com diguem, de salut, i és un tema preocupant, com a mínim, el tema del virus de la febre del Nil. Explica'ns una mica, Fernando, una mica, introdueix-nos de forma breu a què és aquest virus i com és aquesta malaltia.
Bueno, aviam, el febre del Nil, o el virus de la febre del Nil occidental, no és realment una malaltia nova. És a dir, ja tenim descrits o casuístiques des de començament del segle XX. Sí que és cert que bueno, s'ha anat repartint des d'aquells països cap a Amèrica o cap a Europa, que actualment sí que ens trobem en una situació, diguem-ne, més estirada, o quasi bé més, no arriba a ser tan endèmica, però sí que la trobem ja en zones on no és su hàbitat habitual o quan se va començar a estudiar, no? Aquí en l'estat espanyol sí que trobem casos detectats ja al voltant de l'any 99, l'any 2000, i fins i tot una mica més tard, o casos greus, fins i tot més recent al sud de l'estat espanyol, no? Sí que és cert que és una malaltia, és una zoonosi, és una malaltia que es transmet dels animals a l'ésser humà i que repercuteix, com tu deies abans, directament a la salut pública. En aquest sentit, clar, home, ens espanta perquè, clar, ara conflueix tot, no?, en la Covid i una sèrie de coses, i una cosa tan simple com suposa una picadura de mosquit, no?, quan estem, diguem-ne, en aquests mesos que són el punt àlgid de les picadures, no? I que una picadura, doncs, bueno, malauradament no la podem diferenciar per edat, és a dir, pica des de petits fins a grans, no? Aquest tipus de malalties i espanten perquè, evidentment, més que espantar, ens ponen una mica nerviosos.
Molt, molt, sí. Sí, sí.
No les acabem d'entendre, doncs sembla tot que conflueix, no?, el que deia en la dita de perro flaco, todo son pulgas.
Sí, a vegades, no? Un té la sensació una mica d'apocalipsis, no? S'ajunta tot, no?
Exacte. Aviam, les malalties infeccioses, en general, tant en salut animal com vegetal o de les persones, o medicina humana, espanten o fins i tot arribem a ser hipocondríacs. És a dir, ja no n'hi ha... Jo sempre he estat bastant en contra de lo que és la... els símptomes patognomòlics d'una malaltia. És a dir, jo som més que ja tenim un quadre clínic i a partir d'aquí podem tenir sospites o que puguem ser susceptibles de determinats malalties i a partir d'aquí fer una diagnosi correcta laboratorialment, no? Però, bueno, sí que és cert que aquest tipus de virus és un virus que el seu cicle epidemiològic o la seva línia de transmissió pues, comença a través de les aus, que és un hospedador principal, i que és cert que aquestes aus infectades del virus, a través de les picadures dels mosquits, clar, aquests mosquits són els vectors i els mamífers més predisposats a patir la malaltia, diguem-ne que seria el cavall i l'home. No? Estaríem per aquesta línia. En el cavall sí que, bueno, tenim unes sintomatologies que puguin ser d'alguna manera semblants, però bueno, fonamentalment no n'hi ha una vacuna descrita avui per avui, avui dia per l'ésser humà. En cavall sí que hi ha alguna aplicació, sí que hi ha algun estudi d'alguna gran farmacèutica, però diguem-ne que el que es tracta una mica en aquesta malaltia, però, bueno, això és el tema de control o són mesures paliatives en quant a el quadre clínic del que trobem.
Sí.
Febres...
Fernando, una cosa hem après i molt aquests darrers temps, i és que tot està connectat i que avui dia el que pot passar a l'Àfrica subsahariana, demà ho tenim aquí, o ahir mateix, perquè la mobilitat és tremenda, i hem vist que realment costa molt doncs, ubicar i segmentar en un espai petit de terreny segons quin tipus de coses, en el món global en el que vivim, no? Per la gent que ens escolta aquí a casa nostra, quina ha de ser l'actitud davant aquesta febre del Nil? Ens hem de preocupar, ocupar, ens n'hem d'oblidar? Com ho hem d'agafar, tot això?
Tot s'ha d'agafar d'una distància prudencial, és a dir, ara que estem tan familiaritzats en aquest terme, és a dir, hem d'aprendre a conviure en coses que veritablement són emergents i que són difícils de que desaparegui, ¿vale? Perquè tenim... Hi ha una cosa molt transversal, i és que des de fa un temps aquí a Europa s'aplica un concepte bastant interessant, que és el de One Health, que és el d'una sola salut, i és transversal entre la salut humana, salut veterinària i salut mediambiental i digital.
Clar.
I en aquest sentit té en compte conceptes que d'alguna manera fa que elements pels moviments migratoris, ja no només de les persones, sinó dels propis animals, éssers vius que eren propis d'una zona es puguin adaptar pels canvis climàtics en altres que en principi eren totalment externalitzades o no aptes per la supervivència d'aquells microorganismes, no? Clar, aquí, en la febre del Nil, hi ha aus com pardals o que puguin fer, evidentment, reservoris importants i que siguin endèmics en una zona. Entonces, evidentment, que hi ha una sèrie d'indicacions sempre cap a la població, de que evidentment, pues, com sempre s'ha dit, fins i tot amb el mosquit tigre, perquè malauradament el mosquit, hi ha un tipus de mosquit, una espècie, no? Per no dir un nom que és bastant estrany i confondre la gent, és un mosquit que també no és propi de la zona, sinó que és com estaria com importat en aquest tipus de mosquit, no? És a dir, ha sigut un mosquit que ha vingut a una zona més húmeda, amb un tipus de temperatures elevades, que ha aconseguit adaptar-se i sobreviure, i a més això és molt difícil de que desaparegui, aviat almenys, no? Entonces, el que es fan són campanyes que tenim, l'estat espanyol, un pla de vigilància, vale, un plan de control de malalties que ens permet actuar sobre aquest tipus de nous episodis o nous microorganismes, pues, a través d'insecticides,
Sí.
I la població, pues, evidentment, pues, bueno, el tema d'insecticides, el tema de la roba, les sortides, el tema d'evitar punts d'aigua, acumulacions d'aigua, humedals, en zones... Pues, és que el tema és molt semblant al del mosquit tigre, de veritat, no...
Clar,
ara per ara.
Clar. L'altre dia un amic em feia la broma, una mica d'ironia, dient, ostres, com ens ha canviat la vida, perquè ara ens hem de posar la mascareta, hem de portar el repel·lent dels insectes. Quanta feina a l'hora de sortir de casa, no?
Bueno, clar, evidentment, si és que tot va així, clar. Nosaltres ens agafo una mica pues, algunes tendències que potser millor en un moment estàvem més despreocupats, no volíem ser conscients d'unes realitats, però no tenint-les a cada moment presentes, no? Entonces, bueno, pues, jo crec que al final de lo que es tracta és aprendre i saber entendre que això existeix, de que es poden aplicar des de les administracions públiques de sistemes eficaços de campanyes i plans de vigilància i control, i evidentment tot el que pugui fer un, tema de mesures higiénico-sanitàries i d'aplicacions per evitar transmissions de malalties de forma més transversal. Això traduït al castellà, al final, que vol dir evitar contactes o evitar coses que no siguin doncs, més higièniques, més saludables, conceptes nets, per així dir, doncs, bueno, ens ajuda a controlar certes zones i altres transmissions de malalties. Ara per ara, com el que és la febre del nit, no hi ha descripcions d'una transmissió de persona a persona. Hi ha estudis...
Això és molt bona notícia, eh? Això, Fernando, cal subratllar-ho perquè és una molt bona notícia, que, bueno, de moment no existeixi, doncs...
Bueno, hi ha casos aïllats, evidentment hi ha molts equips d'investigació que
sí.
Estan treballant, evidentment aquest tipus de malalties que... Quan tenen un punt d'efervescència, pues, s'han de dedicar un temps i una inversió, i en aquest país, malauradament, també trobem una situació on la inversió en la ciència pues, està d'aquella manera. Aleshores, bueno, hi ha equips multidisciplinars i repartits arreu del món en què sí que es dediquen una mica a estudiar aquest tipus de comportaments, perquè, evidentment, aquest tipus de virus, malauradament, muten i canvien, i se poden adaptar, i el que avui dia no hi ha una transmissió persona a persona i tal, doncs es podria donar. Sembla ser que no és fàcil, però bueno, hi ha hagut algun tipus de, fins i tot de contagis, però bueno, a través de grups laboratorials, doncs algun tipus de ferides o contagis, a través de ferides o semblants, no? Però bueno, lo habitual és que això, la transmissió més correcta de... a través del mosquit i l'hospedador. També sí que t'he dit, Lluís, que el tema de la... O sigui, no és una malaltia que si te pica el mosquit la desenvolupis sí o sí. És a dir, també hi ha una sèrie de gens o de factors predisponents que, bueno, normalment també hi ha unes línies, uns números d'alguns estudis científics que diuen que al voltant del 80% de la gent que... acaba sent asimptomàtica,
sí.
¿Vale? O fins i tot que té un curs bastant positiu, és a dir, sí que puguin tenir una mica de mala sensació, de vòmits, nàusees o febres, però que tenen un curs evolutiu bastant positiu i no va més allà. En canvi, també, pues, al sud, en aquests casos per Andalusia, els casos més recents, malauradament sí que s'han descrit alguns casos de defuncions, de gent gran, que, bueno, jo ara desconec si tenien un altre quadre...
Sí, patologies prèvies, sí.
Exacte. Però, bueno, és evident que una persona immunodeprimida o immunocomprometida per altres malalties, pues, evidentment que té una predisposició més agressiva cap a aquest
Clar.
Tipus de virus.
Per tot el que expliques, sí. Fernando, estem pensant de que cada vegada més, i més amb aquest... concepte que parlaves abans de One Health, d'una sola sí. salut, tot sí. això també pensem de que seria potser important implicar l'ensenyament a les escoles, que ja els
Molt.
Nens des de les primeres edats entenguin aquest concepte i que sàpiguen que tot està relacionat, que una cosa porta a l'altra, i que això sí, és sí. un benefici per tot i per un i per tots, no?
Sí, sí, efectivament. Bueno, de fet, des de que va sortir la famosa Covid, a través del Consell de Veterinaris i col·legis, hem insistit bastant en formar part d'aquest tipus de taules de treball i d'informació. Evidentment, perquè tot evoluciona, 8 de les malalties més importants a nivell mundial són zoonòsiques, poden ser zoonòsiques. La vinculació del món veterinari és fonamental. Tenim un tractament a nivell de control de malalties a nivell de camp. Nosaltres actuem a nivell epidemiològic en una base molt científica i des de molts anys, aplicant plans de control i de prevenció. Això té una relliga directament o com es veu directament a la salut pública, ja sigui a través d'una malaltia directament a través d'una bactèria, un virus o un altre patogen, o a través dels propis aliments. I, evidentment, en tot el canvi climàtic que està passant, perquè està passant no és una cosa que passarà d'aquí a uns anys, sinó que ja està passant, perquè ja estan havent canvis de temperatures, de pluviometries o fins i tot de la salut vegetal.
Sí.
Això predisposa que, evidentment, tot sigui tractat d'una manera transversal i multidisciplinària i que, evidentment, s'ha de començar a fer petites inoculacions d'edats tempranes a les escoles formatives i que tothom pugui aprendre realment a conèixer millor com surten les coses, i perquè un concepte més generalitzat, no en base a crear una política de la por. Ara, clar, si jo començo a emetre anuncis, ostres, s'ha descrit un virus que ha matat a tantes persones, però clar, és bastant sensacionalista. Quan això comencem a...
I alarmista, sí. Sí, sí.
Clar, o sigui, aquí del que es tracta fonamentalment que això existeix, ha existit i existirà sempre, perquè existeix. Aleshores, hem d'aprendre a poc a poc, en petites dosis, i què podem fer des de casa nostra, als nostres nivells educatius, des del més bàsic al més evolucionat, doncs quins petits aports podem fer cap a la societat, no? Tot això ens ajuda a entendre i a controlar i, evidentment, mantenir, no? De lo que es tracta és crear un sistema més pràctic i viable i no ser tan alarmista, perquè l'alarma al final es crea el caos, i el que avui dia hem començat en una mascareta demà pot acabar en un tratge d'aquests d'astronautes per evitar totalment contacte amb la naturalesa.
Clar, crearíem una societat escèptica que viuríem en una bombolla, no?
Clar, al final, clar, pensa que també hem passat a rentar-nos les mans, que ja ens deia anys enrere amb el tema de la grip i tot allò,
sí.
Coses que són fonamentals i que fins i tot avui dia, quan veiem lo de la Covid, sempre veiem referències bibliogràfiques o estudis del començament de l'any 20 o fins i tot dels últims anys del segle XIX, veient o espiral de com se tractaven, de la neteja, sempre netejar, sempre amb mascareta. És a dir, són fonaments bàsics. El que passa és que, clar, en un moment que dius, bueno, ja ha passat, pues relaxo les mesures de bioseguretat i me n'oblido. Bueno, pues no és tant això, hem de mantenir, no?, i hem de procurar de no crear punts d'alerta o d'alarma poblacional i que se sensibilitza moltíssim a la gent i fa prendre una mica el nord de les coses, i a partir d'aquest tipus de grups de treball disposats cap a la població per poder transmetre coneixement, doncs ens ajuda bastant. I, evidentment fomentar la inversió en investigació i en ciència.
El que sí està clar, Fernando, que la societat hem sigut capaços d'enviar coets a la Lluna, potser ens pensàvem prop de la immortalitat, però en coses d'aquestes ens n'adonem de que seguim sent molt vulnerables i que les solucions, les millors solucions a vegades són les més tradicionals i les més lògiques i les més comunitàries en aquest cas, no?
Claro, a ver, és que el coneixement és una arma molt poderosa, la veritat, i això ens ajuda a entendre moltes coses, i s'ha de poder repartir el coneixement. perquè ens ajuda, és bastant evolutiu, de forma positivament és bastant evolutiu, en el sentit que la gent pot tenir més caràcter de decisió i decidir positivament cap a la resta de la gent que l'envolta.
Clar.
És a dir, si jo tinc una malaltia o tinc possibles coses que m'ajudin a controlar factors de transmissió, jo ho puc generar, però jo sé que el que és del costat i el del costat i el del costat, tots en fila, de manera escalonada, controlem aquests sistemes, no?, de prevenció.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs, Fernando, ens avisen que el nostre temps ha arribat a la seva fi. De veritat que se'ns queda avui molt curt perquè ha estat tremendament interessant tot el que hem parlat, eh? Estem molt agraïts de la teva presència en el programa en el dia d'avui.
Moltes gràcies. Ah, per a mi sempre és un plaer.
Doncs esperem que no sigui la darrera aquesta i que tinguem més possibilitats. Fernando, molta sort, que tinguis tu també un bon retorn a escola, eh?
Moltes gràcies, sí, sí.
Fins aviat, a reveure.
Fins aviat.
Recordi que tornem d'aquí 7 dies, la propera setmana, aquí a COPE Catalunya i Andorra, amb aquestes converses amb el Col·legi de Veterinaris de Girona. Els ha parlat Lluís Arte. Gràcies. Adéu-siau. You got me running, got me running.